Pasqual, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Alba, molt bon dia.
Molt bon dia de nou, Sergi.
Jo què he de fer? Deixar micros oberts i que aneu parlant?
No,
com va això?
Tu ens presentes el tema.
O els temes.
O els temes.
El primer tema crec que ve de dies enrere, ve de les eleccions i del darrer Pasqualitos, Alba.
Sí, teníem pendent la resolució de la porra que vam fer amb el Pasqual.
Sí, senyora.
Porra Pasqual, on hem de dir que s'ha quedat més a prop l'Alba, però ara ho comentarem, Alba,
sí,
per un fet que és evident.
Té truc, té truc.
No,
jo m'he apropat
no
més.
No podies apropar-te més a aquesta porra, a porra, recordem, de les eleccions, dels escons que sortirien per cada partit, perquè
Es va deixar 33 diputats a la butxaca.
Bueno, jo vaig dir que eren, sí,
sí, aproximat.
Others.
Sí, sí, em vas dir 102 només, oi, Alba?
Sí.
Bé, sí, te'n van faltar 33.
Sí, són els altres, diguem-ne, dintre de la posologia, doncs sempre diuen impureses, doncs aquí és el que hi ha.
A veure, a dia d'avui ja sabem tots com va quedar la cosa, amb 50 escons aconseguit per Convergència i Unió, 21 per Esquerra, 20 pel PSC, 19 pel Partit Popular, 13 per Iniciativa Catalunya Verge Esquerra Unida i Alternativa, 9 per Ciutadans i 3 per la CUP. I vosaltres, Alba, què hi havíeu dit?
Mira,
ho podem recordar?
Sí, tenim aquí els papers que ens fan memòria. El Pasqual n'hi donava 66 a Convergència
sí,
i Unió, gairebé els donava la majoria absoluta.
Gairebé.
Jo vaig ser un pèl més conservadora pel que deien les enquestes i perquè tampoc volia donar-los la majoria absoluta, ni que s'hi acostessin, els vaig posar 62. I tots dos ens vam equivocar molt, Pasqual?
Vam punxar
clarament. Vam fer una forta punxada.
Com el Pasqual s'equivoca de 16.
En Pasqual sí, s'equivoca de 16 i jo de 12.
Jo crec que és la diferència que hi ha entre la il·lusió i la realitat.
Ara parlarem d'aquest tema, Pasqual.
Ell és optimista amb Convergència. Pasqual és optimista. I l'optimisme sempre està bé. Continuem. Per Esquerra, en Pasqual es va quedar força curt i els donaves 12 escons. També els situaves de segona força política, en això no vas equivocar. Jo te vaig fer igual que tu, els vaig posar de segona força política, però els vaig donar 18. Me'n van faltar 3, perquè, com deia el Sergi, teníem els 21. Després, vam seguir l'ordre, tu
i
jo.
És a dir, que aquí el Pasqual la va encertar.
No,
va encertar, que era de segona força política.
Crec que vaig encertar l'ordre.
Sí.
L'ordre era Convergència, Esquerra, PSC i PP. I aquest ordre el vaig encertar.
Sí, sí,
que
sí.
Que era un ordre que havia posat el Pasqual més amb il·lusió que pensant en realitat.
Sí.
Ara ho comentarem.
Tots dos vam fer això, eh? Ens vam carregar d'il·lusió en l'ordre de llonsis i mira, per una cosa vam coincidir, eh?
Sí, senyoreta.
Desitjant el PP com a quarta força, Esquerra com a segona,
jo
i mira.
Jo la desitjava com a cinquena, però la vaig posar
sí,
a la quarta.
Sí,
jo il·lusió, vaig sentir sí, com a quarta.
Però
vaig
no tant,
com a
eh?
Quarta,
així és.
I així va estar.
Sí, sí. I després amb el PSC, que la patacada al final ha sigut potser més gran per Convergència, Pasqual, perdona que t'ho digui, que pel PSC, tu els donaves 12, jo els donava 17, i s'han quedat amb 20.
Sí, a veure, esclar que sí, el que passa és que la patacada del PSC és forta perquè ja venien d'una altra patacada.
Sí,
i
tenien 20...
I pràcticament se satura la patacada.
28, bueno, la legislatura passada.
Sí, però ja venien de no sé quants, vull dir, ja venien d'una patacada de llonses.
Però en l'última legislatura, que és el que parlàvem...
Que sí, senyoreta, tens tota la
raó. Ja em sap greu dir-t'ho.
No, però... que evidentment tinc clar que no em presentaré per ser director general d'una empresa demoscòpica, perquè em sembla que ni... és que ni la demoscòpia ha encertat res.
No, aquí hem anat tots errats, eh?
I és curiós perquè, si no vaig entendre malament, i és possible que ho entengués malament, no sé si era TV3 o la 8, que són els dos que vaig anar alternant, deia que havien fet una consulta a peu d'urna de 30.000 votants.
Sí.
Teòricament, 30.000, la de TV3 era feta així.
Amb 30.000 votants s'ha d'encertar molt. El que passa és que jo no sé per què la gent diu, bueno, diu mentides, no diu la veritat de qui ha votat. Perquè amb això es podria encertar. Amb 30.000 votants jo crec que ja és un X% per donar una, no dir una certesa, però una certa validesa.
Sí, home,
és nombre
rellevant, és una mostra molt vàlida. No creus que potser també, pel que reflectien les enquestes que portaven les últimes setmanes arrossegant, que t'havíem anat comentant, que els donava aquests números de Convergència i Unió, i després la realitat, la patacada ha sigut més forta?
Sí.
Perquè ha sigut com una patacada sense avisar, per sorpresa.
Absolutament. De tota manera, tot i que hi hagués, que s'hagués anunciat patacada, que jo no ho vaig veure anunciat enlloc, sí que és cert que els teus números cauen més dins del realisme que els altres, però penso que això demostra que l'Artur Mas és un home d'estat, perquè si fos un home de partit, ja estava bé, no li calia convocar eleccions, ja tenia majoria, llavors va dir, no, jo vull saber com està Catalunya. I això va ser un risc, i un risc que ha pagat molt fortament amb la davallada. L'ha pagat car, però no podem oblidar que segueixen la primera força. I la primera força amb dos cops i mig per sobre de qual de la següent. És a dir, l'ha pagat car amb nombre de diputats. No hi ha cap d'estat a Europa o cap de govern a Europa que després de fer les retallades hagi tornat a sortir reelegit. I aquest, en canvi, ha sortit reelegit. Vull dir, jo penso que és d'un gran mèrit, això.
Sí, el que està clar és que continua sent el president i tot això. Però ara, doncs, ja no pot anar caminant sol.
Evidentment.
Li faltarà potser un pacte estable amb algú?
La pregunta és, això és bo o dolent? Perquè un dels problemes de la democràcia és que diuen, bueno, la democràcia és una dictadura cada 4 anys, el que passa és que pots triar el dictador. Clar, la democràcia amb dictadura, amb majoria absoluta, acaba mutatis mutandi sent una
dictadura. La voluntat d'un partit, ja
està. La voluntat. I en canvi, jo crec que aquí no és així. Que el Parlament estigui fragmentat, primera, em sembla, perquè no ho diem nosaltres, ho ha dit el poble, i em sembla em sembla més difícil, però a mi em sembla una bona versió de la realitat de Catalunya.
Tocarà entendre's els uns amb els altres, com toca fer
carrer. Efectivament. Aleshores, tu deies del pacte estable. Del
sí,
pacte
quin
estable.
Company de ball li busques, tu?
A veure, a veure, jo company de ball, pràcticament, malgrat el que digui el Duran i Lleida, que sembla que aboga pel PSC, i el meu company de ball sempre seria Esquerra Republicana, que és el que més està pel fet de que nosaltres demanem,
i
que
també,
és el dret a decidir.
També una mica respectant les urnes, no? Que hi va haver un augment de les
té
forces
el recolzament del poble.
Sobiranistes.
Exactament, i és el reflex de la societat. Aleshores ve la segona pregunta, bueno, però mullant-se o no mullant-se? I aquí tenim dues percepcions diferents, per dir-ho així. D'una manera, crec que no està bé que es digui la roba bruta i la rentaràs tu, el gust per mi i el nano per tu, vull dir, jo penso que això no està bé. Per altra banda, també es veu ben clar que Esquerra no està per escalfar cadires, diu, escolti, ja les pot ocupar vostè totes
Exacte.
Les cadires. I el símil domèstic que jo posaria, el símil domèstic seria dir, a veure, és diferent una parella que hagi passat pel jutjat o que no hagi passat pel jutjat. Hi ha moltes parelles que sense passar en la paraula matrimoni, doncs s'entenen tota la vida.
Tu vols que vagin junts, però sense pactar cap estabilitat?
A veure, jo, a mi... No. Una cosa és pactar l'estabilitat i l'altra el poder. Diguem-ne, els òrgans de govern. Jo crec que l'estabilitat, Esquerra, l'ha de pactar total.
Però ell, Esquerra, segueix abogant per fer govern des de l'oposició.
Però fa govern.
De moment, és la seva... fer una oposició responsable, de moment sembla que és l'opció... De Junqueras.
Sergi, deixa'm filosofar un moment. Jo sempre he trobat malament la paraula oposició. Jo crec que la paraula oposició no està bé, perquè diu, no sé d'acabar, però m'hi oposo. No, jo crec que la paraula oposició, en aquest cas, tal com sento en el Junqueras, que hem tingut molta sort que el cap d'Esquerra sigui el Junqueras.
Ell parla d'una oposició responsable, no una oposició de pati d'escola.
Exactament. Parla d'una oposició de dir, escolta, fem un pacte programàtic, tu em dius... què és el que et preocupa, i jo et dic que amb això estem tots d'acord, i això t'ho prometo que anirem fins al final. Doncs jo penso que això és com si fos el que deia un matrimoni, vull dir que no sigui una parella de fet, que aquell el primer rompa en files, un se'n va per aquí i l'altre per allà. Diu, no, jo et garanteixo que anirem per aquí. I pots estar tan tranquil com si haguéssim passat per l'església.
Demanes una cosa compromesa i estable sense cap firma davant del
Correcte.
Pari.
Jo no sé com ho veu l'Alba, això de la paraula oposició, que s'utilitzi o no. Sí que és cert que jo aquestes darreres setmanes, darrera setmana, vinc pensant una mica com el Pasqual, que més en la situació en què ens trobem, veient els resultats, dir que Esquerra és l'oposició, vaja, jo ho diria, ho anomenaria d'una altra manera.
És que fins i tot sap greu.
Però potser és per com, bueno, com tenim no. entesa l'oposició dels darrers anys o el govern de l'estat espanyol, jo m'imagino. Jo l'oposició que imagino que Esquerra Republicana faria en aquest cas, m'imagino una oposició responsable. Ara bé, també em decepcionaria si pactessin junts la majoria de les coses. Crec que no és possible. Ideològicament, socialment, Esquerra Republicana està lluny de Convergència i Unió. La línia sobiranista, correcta, anem tots allà mateix. Però, més enllà d'això, alerta.
Jo crec que el que hauria de partir això, per mi, seria d'una transparència total i una corresponsabilitat total de dir, veure, mira, devem aquests diners, hem d'arribar en aquest dèficit, hem de fer no sé què, com vols que ho fem? Mira, a mi una cosa que sembla ser que ja està feta és que la d'allò de les successions dirà, bueno, pues vale a tothom.
Clar.
Després l'altre, a l'esquerra, dirà, bueno, i un impost als rics. Ostres, no fotis que no sé què. Bueno, pues vinga. Pues
Aquestes coses són una mica innegociables d'uns amb els altres.
Tot és
negociable, si volem amb bona governar, voluntat.
I volem arribar a la bona fi, que és la bona fi, a part de que Catalunya se'n surti del marasme actual, jo crec que la bona fi és que puguem fer la pregunta, eh?
Saps què passa, Pasqual? Que tu confies molt en els teus i jo no tant. Perquè això del sobiranisme de Convergència és molt nou per mi, de part d'ells. Aleshores, jo no me n'acabo de refiar que sigui tan important per ells arribar a aquest fi.
A tu et sembla que hi ha algun convergent que no sigui sobiranista?
Molts.
Perdona, aquí davant tenim la seu. Vine un dia que tinguem una assemblea o el que sigui i vés preguntant i veuràs l'ambient.
O el que em sap més greu és que siguin sobiranistes per la pesseta i no pel sentiment.
No. Jo et prometo que un tio que es fa de Convergència és de sentiment.
Abans l'Alba ha parlat, Pasqual, de la línia estratègica d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, de si ella hi veu que hi ha força diferència. Estratègicament, aquesta línia de buscar la independència, d'aquesta fi que dius tu, aquest objectiu que s'ha d'anar a buscar conjunt ara, qui queda més lluny, Esquerra o Convergència?
A veure, jo crec que Esquerra és més contundent. Comencem pel tema.
Més contundent, Alba.
Més contundent pel fet que ho porta escrit des de tota la història.
No hi ha ningú.
I Convergència ha apuntat al carro des de fa uns quants mesos, com una mica de sota les pedres. Ara també ho volem, vinga, va, la manifestació
la pregunta que he fet,
això a la gent li agrada.
La pregunta que he fet a l'Alba és dir, tu creus que hi ha algú de Convergència que no sigui sobiranista?
Sí.
Faig una altra pregunta. Creus que hi ha algú d'Esquerra que no sigui independentista?
Menys.
Jo crec que no. Aleshores, el problema és fins on arriba el sobiranisme i fins on comença l'independentisme. I aleshores jo crec que aquí Convergència ha fet una evolució. Ha fet una evolució, tu dius, per mi és tot nou. Ha fet una evolució cap a l'independentisme, però evidentment que catalans, catalanistes, que ens estimem Catalunya, això, tots els de Convergència...
Però recordem una cosa...
Que no sé si diria el mateix del PSC, eh?
Bueno, el PSC ja és de part d'aquestes línies ja és un cas a part. Imagino que tothom s'estima Catalunya de la seva manera, que hi ha moltes maneres d'estimar.
Es veu que sí.
Però recordem també que el president Mas havia dit que si ell hagués aconseguit un pacte fiscal,
sí,
tot això del sobiranisme i de preguntar al poble si volia un estat propi, hagués passat a segon terme. Convocar eleccions no hagués passat si ell hagués aconseguit un bon pacte fiscal, que és el que ell proposava la legislatura passada.
No,
a mi tot això em fa dubtar, Pasqual.
No és que et vulgui portar la contrària, però fixa't que la manifestació del Mas va ser abans de tenir la conversa amb el Rajoy. Per tant, abans de saber que el pacte fiscal no es portaria 10 dies abans, 5 dies abans o 3 dies abans.
Jo ho tinc barrejat en aquella mateixa setmana. No vull portar la contrària perquè no...
De tota manera, també, per donar-te una mica la raó, també et diria que pel que es veu i pel que es va confessar en els debats aquests, l'Artur Mas ja havia parlat amb el Rajoy i havia tingut... Perquè molta gent diu, com és que en 2 hores van engegar a fer punyetes tota la tasca de no sé què? No eren aquestes 2 hores,
és
que ja venia d'una part larvada i per tant m'imagino que ja l'Artur Mas ja es devia pensar que la reacció del Rajoy. Per tant, jo estic convençut de que... I dona't compte de que quan el Mas va sortir després de les eleccions, la massa... Bueno, evidentment no podia estar amb unes castanyoles allí ballant sevillanes. La massa de militants que el van anar a recolzar o que van anar a saber els resultats...
També cal dir que eren menys dels que normalment hi havia al Majestic.
No t'ho sé dir, però estava de gom a gom. I després al carrer... Tots cridaven independència. És a dir, si el que sigui el Mas és igual.
Però la pregunta és, aquesta gent que aquest diumenge cridava independència, com és que no cridava fa 3 anys? O fa 2 anys?
Bueno, perquè les coses van evolucionant.
Ostres, però passada la nit al dia...
La crisi evoluciona, també.
Evidentment.
Però per això em sembla a mi que és més una cosa de la passeta que del sentiment, això dels convergents.
Que no.
No dubto de tu, Pasqual.
No.
Deixa'm dubtar de la resta de convergents.
Que
o
no.
Majoria.
Que hi ha molts més, que hi ha molta més. O sigui, perdona, els sentiments catalanistes els tenim tots. L'altre sistema és com deies tu. A veure, a mi, per exemple, a mi personalment no m'importaria tenir un estat propi. A mi l'únic que no m'agrada és que em toquin els vensos. Vull dir, a mi no m'importaria tenir un estat propi i que l'estat propi estigués dins d'Espanya. Si m'és igual dependre de Madrid que de Brussel·les, no m'és igual. M'estimo més dependre de Brussel·les que de Madrid perquè són més imparcials. Però al final, si a mi em deixen educar els nens com jo vull, si em deixen parlar com jo vull, si em donen les carreteres que jo vull, que si em deixen d'allò, bueno, perdona, però ja no em preocupa tant. L'únic que vull són les estructures d'estat propi i després ja veurem de qui depenent. Esquerra no, Esquerra és diferent. Esquerra és independentista de per se. Ara, parlem molt del que farem nosaltres, però i Madrid què farà? És molt important saber què farà Madrid.
Madrid, de moment, nega la realitat i l'evidència i només...
I et recordo, més a més...
en la derrota de Mas, que sembla que Catalunya sigui Convergència.
I et recordo, més a més, Sergi, perdona, només un minut.
Sí, no, la, jo vull dedicar encara alguns minuts
la més. La campanya bruta amb el Mundo, que vulguis que no, això té una famosa dintre del tema, i vaig a dir, i la campanya neta amb el Bustos.
Parles, tema... m'imagino, que se sabés que
se
la trama Mercuri del PSC i no s'ha desvetllat fins a després de les eleccions.
I tant és així que jo crec que no hauria de sortir una llei, jo crec que amb el seny n'hi ha prou, que digués, durant la campanya no tregueu temes d'aquests que siguin sensibles.
O tots. Per què, si sap, no s'ha de dir? Clar que afectarà els resultats electorals, però si és una cosa, és un presumpte cas, recordem-ho, no hi ha cap vist, sentència.
I segur que és...
Per què no té dret al poble a saber el que
és molt
el
més...
Que passa?
Això és un altre... No, 15 dies abans.
Ho hem d'amagar? 15
dies, igual que hi ha un dia de reflexió, hauria d'haver-hi 15 dies de prudència, no sé com dir-li.
O potser una campanya més curta.
Plenament d'acord.
Amb això el Pasqual ja està d'acord.
Avorreixes a les cabres tu al final amb aquesta campanya. Però fixa-t'hi que jo crec que està... Crec, i donant-li tota la presumpció d'innocència cap al Bustos, que a mi quan va sortir el Bustos per la tele, francament vaig dir, no pot ser, o aquest tio li donen el Nobel de la Comèdia Francesa, o aquest tio no és culpable, vull dir.
Ell n'està molt convençut, que és innocent.
I a mi em
va... Defensa la innocència, tori a dret.
Però estic convençut de que els jutges, quan ha fet aquests 12 imputats, no, perdó, 26 imputats i 12 detinguts,
sí,
té moltes més... està molt més substanciat que la broma aquesta del Mundo dient aquestes barbaritats.
Bueno, això suposo que els jutjats seran qui decidirà.
Ho hem de veure.
Però hauria de ser ràpid, eh?
Sí, ara també deien que
la justícia és lenta,
tenia favors ell i els seus familiars amb les multes.
Amb les multes de trànsit,
ell ha sortit aquest matí en una emissora de ràdio de Catalunya, una de les grans. Sí.
Bueno, el Bustos ha tingut una entrevista.
I ha dit que no, que ja faria arribar a tots els mitjans, no sé si s'inclou, aquestes multes, conforme ell paga les multes i els seus familiars com tothom.
Està molt indignat amb la presumpció d'innocència, Bustos.
Sí, últimament al programa parlem molt de la presumpció d'innocència. Sí. Volem anar amb peus de plom, també.
Sí. Però quin feedback, quin substracte té tot això perquè s'arribin a que fa 2 anys que estan estudiant aquests temes. O sigui, jo crec que
el 2010 van començar els indicis.
Per
no?
Tant, jo crec que s'ha estat molt estudiat. No, m'estranyaria també, al mateix temps que dic que crec en la innocència del Bustos, però m'estranyaria també que el jutge actués a la lleugera després de 2 anys d'estudiar una cosa, no?
I el Pasqual també li ha sabut greu que sortia ara, no?
No,
o
no,
al contrari,
no, no.
Que sortís del revés. Mundo.
M'estimo que sortís del Mundo, evidentment. I que surti ara em sembla un símptoma de civilització. Diu l'Alba, diu, home, però estem...
Jo soc
ocultant...
menys civilitzada, Pasqual.
L'Alba vol tot al carrer,
jo...
tan aviat se sàpiga.
Exacte,
o hi hagi indicis.
La veritat per davant.
És molt probable sí, que jo la teva edat també funcioni. Ho fos, eh? T'aviso que...
Abans de tancar, Pasqual,
en
clau local, aquí a Sant Cugat... A veure si em dones la teva opinió de la davallada del PSC, que el 2010 quedava com a tercera força política, baixa fins a la 6ª després de les eleccions d'aquest 25 de novembre.
Bé, la primera cosa és que aquí Sant Cugat ha votat pràcticament el 79%.
78,41%.
Vale. Per tant, a mi em sembla que és un fet important. per mi que vagin a votar, perdoneu, però és un símptoma de civilització i d'educació i de lo que vulguis dir-li.
Més o menys salut de la democràcia.
La segona és que, des del meu punt de vista, i que em perdonin els... jo crec que els socialistes no han acabat de trobar, a Sant Cugat, no han acabat de trobar la persona. És a dir, aquell lideratge, anem a dir, del Menéndez, o aquell lideratge de... no s'ha trobat. El Villaseñor era molt senyor, però no... però bueno, no l'han acabat de trobar, no han acabat de trobar el líder...
El perfil
del líder. Per tant, i això influeix, no ho sé, perquè Sant Cugat ja és tan gran que la gent potser no coneix tant els líders, però crec que sí que no engresca. A veure, ha de ser molt fotut ara, en aquests moments, ser socialista. Ha de ser molt fotut. I vaig a dir més, ser socialista i català. Vull dir, és fotut. I aleshores, dius, la gent no sabia ben bé què votar. I crec que entre triar una cosa i l'altra han votat no votar els socialistes.
Alba, Pasqual, no sé si voleu dir alguna cosa més. Tu, Pasqual, t'ho portaves preparat.
No,
Alba,
no,
sempre
no.
Té arguments, però per rebatre...
No. Jo... ja pràcticament he dit el que volia dir i
acaba sortint aquest cas Mercuri, que també era una de
sí.
les, un dels temes pensats per treure avui en aquest repàs d'actualitat, és el que ens deixa la setmana,
el sí. cas de la setmana, podríem resumir.
I sembla que demà comencen a declarar. A mi m'agradarà veure sí. després d'aquestes declaracions com acaba, perquè moltes coses d'aquestes saps com comencen, i parlo del Prerafeta, parlo de l'Alavedra, parlo del, bueno, del Millet, ja no vull ni parlar-ne perquè això és un escàndol.
Déu-n'hi-do.
Però m'agradaria que aquestes coses... La pitjor injustícia és la justícia tardana, perquè tens a la gent pensant que no sé què, la primera notícia surt sempre, i l'última no la saps mai.
Sí,
tinc un amic que és, va fer uns petits implantaments amb un nano que li van... i va sortir per la tele, d'una mà i un braç, no sé què. I al cap de 2 mesos li vaig dir, Pep, com va aquell nano? Diu, aquesta és la notícia, que el nano pot fer vida normal. O sigui, només surt el primer impacte, però després ja no surt el... I crec que és tan important saber que allà hi ha normalitat com que la primera... A mi m'agradaria que tots aquests casos sortissin.
Hauríem d'aprendre a fer tots plegats una mica més de periodisme.
També, no? Exactament.
Una mica de seguiment de les notícies,
sí.
de com evolucionen.
Molt ben dit.
Pasqual,
gràcies.
Alba, no marxis.
Aquí em quedo.
Qui hem d'anar a avisar és el Marc Casanovas i el Fabri.
Per rebre el Fabri.
Per tancar fent un concurs fins ara.